Bon dia. Comencem aquest repàs informatiu parlant de voluntariat, i és que Sant Cugat ha acollit aquest dijous l'entrega de la 23a edició del Premi Voluntariat que atorga la Generalitat amb motiu del Dia Mundial del Voluntariat. L'associació Alba de Tàrrega, que treballa per a la integració de persones amb discapacitat, ha estat la guanyadora d'aquesta edició que per primera vegada a la història dels guardons s'ha celebrat fora de Barcelona. El claustre ha estat l'escenari d'aquesta gala que ha tingut la presència de la consellera de Treball, Afers Socials i Família, Dolors Bassa, la tinenta d'alcalde de Polítiques de Cicle de Vida, Susana Pellicer, membres de l'ONG Proactiva Open Arms, així com voluntaris de diverses entitats del país. Bassa ha destacat que és important visibilitzar que hi ha molta gent que treballa en allò que creu i que això és el que dignifica el país i les persones. També ha destacat que el fet de celebrar els premis a Sant Cugat demostra que el municipalisme té molt a dir en matèria de solidaritat.
És veritat que aquests premis fa molts anys que es fan, però sempre s'havien fet a Barcelona. Jo crec que és important que el voluntariat que es visibilitzi, que el voluntariat és a tot Catalunya i per tant que aquests premis els puguem anar desenvolupant i anar donant a diferents indrets de Catalunya.
L'associació Alba ha estat escollida entre 21 candidatures per destacar en temes d'innovació social, associacionisme i voluntariat. El jurat ha premiat el projecte Podem i Volem amb 10.000 euros. Escoltem la seva directora, Maite Trapat.
Normalment és de l'equip de voluntaris d'Alba, de la coordinadora de voluntariat, la Bio, però sobretot del Joan. El Joan encara no fa menys d'un mes que va entrar a Alba dins dels programes de joves universitaris amb talent que s'incorporen a les organitzacions per professionalitzar-la.
L'acte ha comptat amb la participació de l'entitat guanyadora de l'edició passada, Comtal, i també inclòs el testimoni de dos voluntaris de l'ONG Proactiva Open Arms, que han fet seva la veu de tot el col·lectiu i han conclòs que el voluntariat no té preu i no es pot pagar amb res.
Primera plana. Edita i presenta Maria Cusó.
Més de 700 persones s'han fet voluntàries a la ciutat en els darrers 5 anys gràcies a l'oficina del voluntariat de Sant Cugat. L'oficina ha celebrat l'aniversari aquest dijous amb motiu del Dia Mundial del Voluntariat i amb un acte al claustre que ha concedit el Premi Nacional de Voluntariat de la Generalitat. La tinenta d'alcalde de Polítiques de Cicle de Vida, Susana Pellicer, ha fet balanç d'aquests 5 anys i com la implicació dels santcugatencs ha permès evolucionar la tasca de l'oficina amb noves propostes.
Han passat més de 700 persones per l'oficina del voluntariat, però que el que volem és contagiar-ho i volem que més que moltes persones siguin persones de qualitat, els diem entre cometes, perquè són persones, volem persones que més que augmentin aquest número de 700 cap a dalt, persones amb interès genuí, com tots vosaltres que feu de voluntaris.
L'oficina va néixer el 2011 per vehicular les propostes dels ciutadans que volien ser voluntaris. 2 anys més tard, el 2013, es van ampliar els àmbits amb noves propostes educatives, culturals, esportives i mediambientals.
Primera plana, 91.5 FM.
70 veïns de Can Trabal exigeixen al consistori mesures immediates per erradicar els robatoris amb força a domicilis que es donen des de fa un any i amb un repunt el novembre passat amb una incidència a la setmana. La petició s'ha fet aquest dimarts en una reunió amb l'Ajuntament, Policia Local i Mossos, convocada pels mateixos veïns, que també han demanat estudiar limitar l'accés de vehicles al barri. Segons l'Associació de Veïns Can Trabal, els Mossos tenen obertes diverses línies d'investigació. Els robatoris amb força a domicilis han crescut un 50% en el darrer any a Sant Cugat. Entre setembre del 2015 i l'agost d'aquest any s'han registrat un total de 630 incidents d'aquest tipus. A Can Trabal, la preocupació dels veïns els ha portat a reunir-se amb la tinenta d'alcalde de Seguretat Ciutadana, Cristina Paraire, que segons l'entitat ha recordat que Sant Cugat manté un dispositiu específic per posar fi a aquesta situació.
Primera plana. Serveis informatius de Cugat.cat.
Canviem de qüestió perquè la cadena de supermercats Aldi ha obert aquest dimecres a Volpelleres el primer establiment de la cadena a Sant Cugat. L'espai, el número 129 de l'avinguda de la Via Augusta, ha generat 20 llocs de treball. La botiga té una superfície de més de 1.200 metres quadrats i té 89 places d'aparcament. L'horari d'obertura és d'un quart de 10 del matí a un quart de 10 de la nit. El responsable d'expansió d'Aldi, Alexandre Pagès, ha explicat a Cugat.cat per què han apostat per instal·lar-se a la ciutat.
A Sant Cugat, com bé dius, no hi eren presents i això no vol dir que no fes molt temps que estiguéssim buscant una ubicació dintre de la ciutat. I per què? Doncs home, és una ciutat amb un potencial econòmic molt important, hi ha molta gent que tenim desatesa. Ens va sorgir la possibilitat d'aquesta ubicació i ens hi hem tirat de cap.
La tinenta d'alcalde de Promoció Econòmica, Joana Barbany, ha celebrat la ubicació del nou supermercat.
Jo crec que és un barri doncs, que agraeix el fet que hi hagin supermercats, perquè cal doncs, dinamitzar-lo, perquè és un barri nou i el fet que hi hagi doncs, dinamització comercial el que fa és que hi hagi més vida en el barri. Per tant, crec que és un lloc on s'hi poden obrir establiments i on té molt de futur.
La cadena de supermercats ha contribuït en la recuperació i documentació d'un jaciment arqueològic d'interès situat en la parcel·la on s'ubica l'establiment.
Primera plana, Cugat.cat.
La cistelleria Oladell, al carrer de Santa Maria, tancarà portes després de les festes nadalenques per la jubilació de la propietària. El comerç, un dels més antics de Sant Cugat, va néixer poc després de la Guerra Civil, el 1940. El futur del local encara és incert. La propietària de la botiga, Àngels Oladell, assegura que aquest tipus de producte cada vegada es venen menys a Catalunya.
A més, ara també hi ha molta cosa que ve de Xina, perquè els que feien artesanals, cistells i coses d'aquestes, no d'aquí Sant Cugat, però diríem del país, han anat desapareixent. Sí que queda gent, però esclar, és gent gran que ho fa. Llavors també hi ha gent ara que ho ha recuperat. Però esclar, llavors el problema que et diuen que ells ho fan i ho venen per ells.
Oladell treballa a l'establiment des de fa més de 40 anys. La botiguera està emparentada amb l'antiga xarcuteria Oladell del carrer Major.
Primera plana, Cugat.cat.
Pedra i sang, l'obra que explica l'assassinat de l'abat Viure al monestir de Sant Cugat, torna amb 6 representacions a la sala capitular del claustre entre el 25 i el 28 de desembre. Aquest any repeteix la majoria de l'elenc de l'any passat amb els actors santcugatencs Xavier Tor en el paper d'abat i Carles Martínez en el de rei Pere III al cerimoniós. Les entrades ja estan a la venda a la Casa de Cultura i a la web de Pedra i Sang, amb un preu de 15 euros i de 12 per a les 50 primeres. La presentació de la tradicional obra ha anat a càrrec de la tinenta d'alcalde de Cultura, Carmela Fortuny, i de la directora Dolors Vilarassau. Escoltem-la.
Com sabeu, hi ha un al·licient molt clar per veure Pedra i Sang, que és aquestes escenes 5 i 7 que es van renovant cada any. Sabeu que l'escena 5 sempre parla de temes locals i l'escena 7, que li diem l'escena de la guerra, és la que parla de temes més internacionals. El que passa que són top secret els elements que apareixen en aquestes dues escenes.
Pedra i Sang es representarà el dia de Nadal i de Sant Esteve a les 8 del vespre i els dies 27 i 28 de desembre amb doble funció, a les 7 de la tarda i a 2:15 de la nit.
Primera plana, serveis informatius de Cugat.cat.
La tradicional encesa de llums de Nadal donarà el tret de sortir de les activitats de Nadal a Sant Cugat aquesta tarda a les 6 a la plaça d'Octavià. La ciutat estrena enguany 145 llums dels 580 que il·luminaran el Nadal. Els nous llums estan inspirats en el rosetó del monestir i són totalment ecològics. L'encesa de llums anirà acompanyada d'animació i una xocolatada per a grans i petits. Els nous llums ressegueixen l'eix de vianants i van des de la plaça Lluís Millet fins a la final de l'avinguda Cerdanyola. Els llums de baix consum representen una despesa energètica del 0,1% respecte a tot el consum anual de l'enllumenat, ho explica la tinenta d'alcalde d'Entorn Urbà, Cristina Paraire.
L'enllumenat de Nadal que fem és totalment sostenible, són LEDs amb el que intentem també doncs, fer compatible doncs, aquesta il·luminació de Nadal, però que sigui el més sostenible possible.
Aquest any, els encarregats de decorar el xiprer de la plaça d'Octavià han estat els nens i nenes de P4 de la majoria d'escoles de la ciutat. Han pintat motius nadalencs amb la rosassa del monestir com a element central.
Primera plana, 91.5 FM.
També avui obre les portes la pista de gel de Sant Cugat. La iniciativa, que torna un any més a la ciutat per les festes de Nadal, està ubicada al pàrquing del carrer Josefina Mascarenyes. L'horari d'obertura al públic serà de 10 del matí a 2 del migdia i de 4 de la tarda a 8 del vespre. La pista estarà oberta fins al 8 de gener. L'Ajuntament manté la política de preus de l'any passat i les entrades costaran 7 euros amb descomptes per a grups i escoles, ho explica la regidora de Comerç, Maite Pérez.
Els preus són els mateixos que l'any passat, 7 el preu normal, 5 euros per grups, 3 euros les escoles, vindran cursets també de 4 dies a 50 euros.
La inauguració de la pista de gel coincideix amb l'encesa de llums de Nadal.
Primera plana, la informació més propera des de les 6 del matí a la ràdio de Sant Cugat.
Obrim plana política i és que el ple del Parlament ha aprovat aquest dijous una moció del Partit Popular que insta el govern a presentar en un termini de 3 mesos davant la Comissió de Salut els informes que justifiquin els passos fets i els futurs de l'operació de la possible compra de l'Hospital General de Catalunya. Tot i això, el vot en contra de Junts pel Sí i l'abstenció de la CUP en un dels punts ha evitat que es reclami detallar l'oferta presentada a la propietat de l'hospital. La moció aprovada també insta el govern a aplicar estalvis i eficiències al departament per finançar l'adquisició. Des que el conseller de Salut, Toni Comín, anunciés la intenció de la la Generalitat de comprar a l'hospital, les preguntes i demandes d'informació al departament sobre l'operació s'han succeït entre els partits de l'oposició. Així, el ple ha aprovat convidar el govern a aportar els estudis que justifiquen la viabilitat econòmica de prescindir dels serveis del proveïdor.
Primera plana, 91.5 FM.
La Comissió de Foment del Congrés dels Diputats ha aprovat la proposició no de llei d'Esquerra Republicana per reclamar al Ministeri solucions per als problemes acústics que genera l'AP7 al pas pel barri de Mejaner. La votació ha tingut lloc aquest dimecres al vespre i ha acabat amb 22 vots a favor i 14 abstencions. La proposta insta el govern espanyol a actualitzar el mapa acústic de Mejaner, a establir mesures definitives per solucionar els problemes acústics i incorporar una partida als pressupostos generals de l'Estat per aconseguir-ho.
Primera plana, Cugat.com.
El Partit Popular lamenta que la declaració de condemna de la Junta de Portaveus als actes que fomenten l'odi i la violència política no es convertís en moció institucional en el darrer ple pels vots de la CUP, Procés Constituent, Esquerra Republicana Més i Iniciativa per Catalunya Els Verds, Esquerra Unida i Alternativa, que ho van impedir. El text feia referència a una pintada en què apareix el líder popular, Mariano Rajoy, amb una marca vermella que simula un tret al front. El Partit Popular es pregunta si el sentit del vot d'aquestes formacions significa que consideren la violència i la intimidació instruments vàlids en l'acció política i demana explicacions als altres partits. El partit va denunciar el col·lectiu Arran per aquesta pintada.
Primera plana, 91.5 FM.
La Plataforma per la Llengua ha col·locat etiquetes en català a diversos productes del supermercat Mercadona del carrer de Vall d'Oreix aquest dijous a la tarda. Es tracta d'una acció que reivindica el compliment del Codi de Consum de Catalunya, que estableix que la informació bàsica de qualsevol article ha d'estar escrita en català i en castellà. La directora de la plataforma, Neus Mestres, assegura que la majoria de productes que es venen a les grans superfícies no respecten aquesta normativa.
Això passa, per exemple, doncs, a la majoria de supermercats, que l'etiquetatge en català arriba tot just a un 10% de productes etiquetats realment en català. I en canvi ja tots els productes estan etiquetats en castellà perquè hi ha més de 150 lleis que obliguen a etiquetar en castellà. I així doncs tenim un 90% de productes que es comercialitzen a Catalunya que són il·legals.
Durant l'acció s'han repartit octavetes informatives entre els vianants.
Primera plana, Cugat.cat.
I acabem aquest repàs informatiu amb algunes de les cites més destacades de la jornada. El ballet Russo Barcelona presenta Les Étoiles aquest divendres a les 9 del vespre al Teatre Auditori. En aquesta gala de dansa hi participaran les estrelles dels principals teatres del món. Els concerts al Teatre Auditori de Bàrbara Hendricks i Manel han penjat el cartell d'entrades exaurides. La soprano nord-americana visita la ciutat diumenge 11 de desembre amb la programació del 48è Bolden Festival Internacional de Jazz de Barcelona. Manel arriba a l'equipament municipal el 22 de desembre per presentar el seu darrer disc Jo competeixo. El trio format per la pianista Cristina Casale, la flautista Patricia Denó i la soprano Júlia Ferrés Llongueras oferirà el concert de Nadal per a la gent gran. Les artistes volen fer un homenatge al públic i per això interpretaran cançons del passat per transcendir els records de tots els assistents. Les òperes, els ballets i les sarsueles seran protagonistes en un espectacle que tindrà lloc diumenge 18 de desembre a les 12 del migdia al Teatre Auditori. La Sala Rossinyol inaugura avui a 8:15 del vespre una exposició d'homenatge a l'artista santcugatenc Miquel Cabanes. La mostra reunirà 27 obres del pintor que va centrar bona part de la seva obra en Sant Cugat més rural i la seva transformació i creixement. Aquesta exposició serà el tancament de l'any Miquel Cabanes, que celebra els 100 anys del naixement de l'artista que va morir el 1995. Avui és nit de rock and roll i blues al Casal Torreblanca a partir de les 11. El grup de versions de música dels anys 60, 70 i 80, Viniclis, i la formació de versions de blues i rock and roll Black Wagon Band oferiran un concert gratuït. Els santcugatencs tocaran un ampli repertori dirigits a tots els públics. I Cal Temerari acull avui la projecció del documental Glenn Cree i la posterior conferència sobre el cas d'Euskadi com a experiència de reconstrucció de pau a càrrec de Txema Urquijo. El film narra la història del projecte que es va iniciar el 2007 quan s'ajunten per primera vegada 10 víctimes de violència de diferent signe polític, 5 d'ETA i les altres del GAL i alguns grups d'extrema dreta amb l'objectiu de parlar i escoltar-se. La cita és a 8:15 de la tarda. Nosaltres ho deixem aquí, però ja ho saben que la informació s'actualitza a cada punt horari a aquesta mateixa sintonia, al 91.5 de l'FM i constantment a internet, al nostre portal cugat.cat.